Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja n'hem parlat indirectament algun dia, però avui voldria insistir en el fet que podem veure l'aigua de l'aixeta de tota l'àrea metropolitana de Barcelona amb tota tranquil·litat.
L'aigua i la vida.
I és que l'aigua que arriba a la teva aixeta i tota l'àrea metropolitana de Barcelona ofereix una garantia total per veure-la i fer-ne qualsevol ús sense cap preocupació. Heu de saber que Aigües de Barcelona apliquen els tractaments de potabilització més avançats i fan el triple de controls que demana la llei, ajustats a la dimensió de cada barri, per garantir la màxima qualitat sanitària de l'aigua. Això permet que puguem estar tranquils a l'hora de consumir-la i que es trenquin tots els mites referents a la mala qualitat de les aigües que circulen per les grans ciutats com ara Barcelona. L'aigua potable passa nombrosos controls des del seu origen a la natura fins que es lliura als consumidors.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Senyores i senyors, bona tarda. Benvinguts a Temps de Bodes, el programa on trobareu inspiració i ajuda pel vostre casament i el vostre matrimoni. Avui és l'últim programa de la temporada i us portarem moltes idees i també repassarem el més destacat d'aquest curs. Des de Control Tècnic ens acompanya Jordi Carretero. Comencem.
Anem de boda, amb Borja de Maria.
Tenim 25 minuts per davant a la sintonia de Ràdio Estel per parlar de casaments i de tot el que envolta aquest món nupcial. Començarem amb la llista. Com sabeu, sempre amb els 5 punts més importants d'algun aspecte nupcial. Avui deixeu-me que us centri en aquests punts més importants de temps de bodes de tota la temporada. Després torna Eduard Brufau, redactor de Catalunya Cristiana, que ens porta un nou temple, una nova església per celebrar el vostre casament. Anirem a Santa Maria del Mar de Barcelona. Creieu que la coneixeu? Potser no tant. Després ja descobrirem més detalls. Recordarem les llunes de mel que hem comentat a Mònica Pedrol, de Root Travel, i finalment Marta González Pelaez, doctora en comunicació i ciències socials i experta en protocol, parlarà de les tradicions nupcials.
Temps de bodes, amb Borja de Maria.
La llista.
Música.
De què la fem avui?
Comencem aquest programa de Cloenda. Permeteu-me que faci una mica de revisió. Després ja donaré veu als nostres convidats. Ja que, bé, és la llista, és la secció que encapçala cada programa. La deixem aquí al començament. I farem repàs, doncs, de què ha donat de si aquest any de temps de bodes. Primer de tot, és que hem tornat a fer el programa. Com sabeu, l'any passat ens vam agafar unes vacances. Així jo va ser el meu desig. I realment va ser només un any d'absència aquí a Ràdio Estel. Feliç d'haver tornat i amb, doncs, la seguretat i la consciència de que realment val la pena a un programa com aquest, aquesta ràdio, vaja, o qualsevol ràdio, important parlar de casaments i de tot el pas previ i també posterior a aquesta data important de les nostres vides. Un altre punt que em quedo d'aquest any de temps de bodes és la Barcelona Bridal Fashion Week, la trobada del món nupcial imprescindible que ha convertit Barcelona un any més en capital mundial dels vestits de núvia. I és que Barcelona és una ciutat referent en el món nupcial a nivell mundial. És un privilegi que sembla fàcil de dir, però que té molta contundència. I així que a Barcelona podem sentir-nos orgullosos perquè som epicentre de la moda nupcial de tot el món. A més, enguany, Jesús Peiró ha fet 30 anys i, a part de ser el patrocinador de Temps de Bodes, els seus vestits són una delícia. Felicitem també a la marca Jesús Peiró pels seus 30 anys vestint núvies. A més, el tercer punt d'aquest any de temps de bodes és els testimonis. Aquesta vivència de nuvis que estan a punt de casar, d'acabats de casar, de matrimonis després de molts anys, d'aquests matrimonis interculturals que també ens descobreixen, doncs, que hi ha aquesta possibilitat de conèixer persona diferent a tu, però que l'amor al final uneix més del que ens podem imaginar. També em quedo amb aquesta secció que hem portat cada dues setmanes d'Esglésies de Catalunya, que hem conegut amb Eduard Brufau. Gràcies a ell, doncs, hem conegut la riquesa de les Esglésies de Catalunya, la varietat, i és un avís per tothom, perquè no us quedeu només a l'església que coneixeu, sinó que us deixeu, doncs, informar per aquests temples que hi ha de tot tipus, per tots els gustos, amb els entorns que vulgueu, del tamany que vulgueu, simplement conèixer i després triar. I per últim, la llibertat que ens aporta Mònica Pedrol, directora i fundadora de Root Travel, perquè el vostre viatge de nuvis ha de ser tan personal com el vostre casament. No ens oblidem, no ha de ser un pack ja obligatori, sinó que amb la mateixa llibertat que heu preparat el vostre casament, també prepareu el vostre viatge de nuvis.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Esglésies de Catalunya. Troba la teva amb l'ajuda d'Eduard Brufau.
Catorze esglésies de Catalunya que a temps de bodes us hem apropat cada dues setmanes perquè, si esteu preparant el vostre casament, doncs pugueu triar, pugueu conèixer-les i saber quines característiques té cadascuna. Per tancar aquest cicle d'esglésies, avui Eduard Brufau ens presenta Santa Maria del Mar. Eduard, benvingut de nou a Temps de Bodes.
Bona tarda, gràcies, Borja.
Una església que és molt coneguda.
Molt coneguda.
Estranya és la persona que ens estigui escoltant que no l'hagi visitat alguna vegada. Però, a part del que potser la gent ja coneix d'aquesta església, quin creus que és el tret diferencial? Què fa diferent l'església Santa Maria del Mar de la resta d'ofertes eclesials que tenim a Catalunya?
A veure, jo diria que Santa Maria del Mar, el que, diguem, la fa única, és que vindria a ser com el model quasi perfecte d'arquitectura gòtica catalana. És a dir, quan entres a de fora Santa Maria del Mar, a diferència, per exemple, de la catedral de Notre-Dame de París o de Chartres, aquestes grans catedrals del nord...
No gòtiques és... també.
Gòtiques també, exacte, que també són gòtiques. Santa Maria del Mar és més austera de fora, és més simple, és... No hi ha aquelles...
Està tancada, a més, vull dir que no té aquesta majestuositat de que la veus des de lluny...
Exacte.
O que els voltants són amples, sinó més aviat està una mica insertada.
Sí, està dins dels carrers del Born.
Sí.
Però, en canvi, el que té de més bonic és l'interior. Quan entres a l'interior, és tot únic, és un espai únic i diàfan, cosa que, per exemple, a Notre-Dame de París no passa. Quan entres hi ha molta columna, la visió és molt difícil. En canvi, a Santa Maria del Mar, tot i que hi ha tres naus, la sensació és que és una sola nau. Coses que potser no se saben tant de Santa Maria del Mar de la història és que abans de Santa Maria del Mar hi havia una església romànica i abans encara hi havia una església més antiga. I estudis recents sembla que diuen que la primera església es va construir allí, que es deia Santa Maria de les Arenes, i tothom es pensava, fins ara ens pensàvem, que era perquè estava a prop de la platja.
Sí.
Però resulta que no, que es deia així perquè estava construïda sobre les arenes d'un amfiteatre. Romà. I el més probable és que l'amfiteatre era el lloc del martiri dels cristians durant l'imperi romà. Per tant, el més probable és que allí fos martiritzada Santa Eulàlia, la patrona de Barcelona, i per tant és allí on es va construir l'església per tenir un record de la màrtir.
Perquè fins ara no se sabia on ha estat martiritzada Santa Eulàlia.
Exacte, no se sabia ben bé, però sembla que va ser allí. I realment mirant, això s'ha assegut fa pocs anys, i mirant el traç dels carrers que envolten Santa Maria del Mar, sí que té una mica, té una forma com ovalada, com els amfiteatres romans. I dient-se Santa Maria de les arenes fan referència a això. Per dir, seria una església que ens recorda els primers màrtirs.
Sí, sí, ho hem dit a l'inici del programa i es complet, Eduard? Ens has dit una curiositat de Santa Maria del Mar que no coneixíem. Pensant en els nuvis, què m'expliques de l'exterior de l'església? Quin tipus d'exterior és?
A veure, és un exterior que, com has dit tu, de perspectiva n'hi ha poca, perquè, diguem, es conserva tota la trama dels carrers del segle XIV o XV, però sí que, diguem, a la façana sí que es poden fer bones fotos, a l'escalinata, seria segurament el lloc que més... perquè, a més, la rosassa és molt maca, és una rosassa, un estil gòtic així molt esplendorós, és flamíger, els campanars també són airosos, vull dir, a la façana es poden fer unes bones fotos. Fins i tot des del fossar de la Morera, que queda al costat, mirant els vitralls, es poden fer...
Interessant, també. Una mica apartar-se i fer fotos d'allà.
Exacte. Serien aquests els dos llocs, crec, que els més macos.
D'acord. Eduard Brufau, redactor de Catalunya Cristiana, per mi ha estat un luxe compartir amb tu aquest espai d'esglésies de Catalunya. M'imagino que gràcies de part dels oients, també, perquè poder sentir aquestes característiques de cada església, poder-se fer la idea de la riquesa que tenim a nivell eclesial a Catalunya, és un luxe que no és tan fàcil conèixer, i ens ho has portat tu, així que mil gràcies per haver-ho fet.
Gràcies a tu, Borja.
Llunes de mel, amb el patrocini de Root Travel. Come fly with me,
let's fly away. I també és l'últim dia d'aquesta secció de Llunes de mel amb Root Travel. Han estat 7 espais que han compartit amb tots vosaltres i s'acaba temporada i ens hem de dir adeu. Però vaja, també és una mena d'aperitiu perquè després vosaltres també pugueu conèixer-los molt bé a la seva agència, a València 247 de Barcelona. I fins i tot, si ja heu contractat el vostre viatge de nuvis amb ells, doncs que comenceu l'aventura que aquí a Ràdio Estel heu començat a conèixer una miqueta. I és que començàvem el 10 d'abril. Mònica Pedrol, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Que ràpid ha passat això, eh? Que ràpid.
Sí, sí, i amb ganes de que torneu a venir a temps de bodes en el futur. Perquè,
estaríem encantats.
Perquè estem coneixent no només la vostra agència, Root Travel, sinó també els tipus de destins per viatges a nuvis, no? Què dolent és això de tenir ja tòpics al cap, de dir, doncs, s'ha d'anar a la platja o s'ha d'anar a ciutats com super, super assumides, com Nova York, com en Roma. Cada setmana ens esteu descobrint llocs interessants. Vam descobrir el 10 d'abril qui éreu, hem anat a viatges per tot el món, fets a mida, com ho fan Root Travel, i bé, una mica hem intentat a cada programa doncs, dedicar-nos a un tipus de lluna de mel. En un parlem de platges, en un altre vam parlar d'un viatge cultural. També hem parlat de turisme d'aventura per als nuvis, que molts d'ells són molt amants d'aquest tipus, i també del turisme verd. I en aquest últim espai de llunes de mel, ens agradaria que ens expliquéssiu també un tipus de viatges que encara no hem tractat, i són els viatges religiosos. I és que sabem que el vostre valor afegit és que sou especialistes també en aquest tipus de viatges. I, per tant, uns oients que ara estiguin aquí amb l'oïda posada a temps de bodes i que vulguin que la seva fe també quedi patent, no?, en el seu viatge de nuvis.
Hi ha una manera...
Com ho poden fer?
Una manera molt original i molt relacionada amb les bodes, que és això, fer un viatge relacionat amb la teva fe, un pelegrinatge, al lloc més emblemàtic i més imprescindible per peregrinar, que és Terra Santa. I tu diràs, bueno, i què té que veure amb els nuvis, amb les bodes? Home, si partim de la base que els nuvis s'han casat, la boda ha anat fantàstic perquè han fet servir tots els consells que temps de bodes ha pogut donar per ells, doncs arriba un moment que passa el temps i ja portaran un any casats, o dos, o 15, o 25. El primer any que tenim nuvis que s'acaben de casar amb nosaltres, què millor que recordar aquest primer aniversari de bodes, celebrar-ho a Terra Santa, a Canà, al lloc on es van celebrar les bodes de Canà, que veuran que no són els únics, que estan contínuament els nuvis peregrins renovant les promeses matrimonials.
I què es fa? Quina celebració es fa?
Bueno, es fa, això cada mossèn ho organitza una mica a la seva manera. Mm-hmm. Es pot celebrar l'Eucaristia per renovar els vots, o millor, pues, si venen de Natzaret, perquè Canà és un petit poble de la Galilea, situat al costat de la ciutat de Natzaret. Si normalment han estat a Natzaret al dematí i han celebrat a la Basílica de l'Anunciació, pues arriben a Canà i el que fem és renovar els vots matrimonials. Les parelles s'apropen a l'altar i llavors llegeixen uns vots, que moltes vegades és la pròpia parella la que ha volgut fer aquests vots. És com una boda, o sigui, es personalitza amb el mossèn, personalitza el que volen els nuvis, sí. I després, això sí, perquè quedi constància, Root Travel, les organitzem en un petit diploma certificat, perquè quedi clar que han renovat les promeses matrimonials.
I tant.
Això és magnífic. Ara, si donem un salt amb el temps, imagina't que els nuvis s'han casat aquest any amb temps de bodes i han passat 25 anys i ja tenen fills, a lo millor tenen nets, pues fer un viatge de família a Terra Santa per renovar tots junts, a lo millor, les promeses del baptisme al Jordà, i després acompanyar els pares o els avis a renovar aquests vots matrimonials, és molt maco. I després ha que celebrar-ho, una celebració pues, semblant a la boda que van tindre fa molts anys.
Fantàstic.
I tant que sí.
Fantàstic. Quina resposta tenen als matrimonis que viatgen i fan aquestes promeses? Què t'expliquen a tu?
És molt emocionant. Jo penso que a vegades s'emociona més que a la pròpia cerimònia. Per què? Jo t'explico, clar. Perquè la pròpia cerimònia, jo t'ho dic també per experiència,
estàs
una mica en tensió, eh? Mm. Bueno, ha arribat a l'església, que bé, el mossèn m'està esperant, els invitats han... O sigui, estàs una mica amb el cap, amb altres coses, no?
I quan ja està
tot dit i beneït, llavors penses en que vagi bé el dinar o el sopar. En canvi, en aquesta ocasió, primer... pensa que és una celebració que tu fas perquè realment vols assumir els vots que vas fer. per mi té quasi més valor que la primera boda, perquè tu ja estàs superconvençut que t'ha anat bé i que ho vols repetir. Llavors té aquest caire sentimental que és molt important, no? I si a més, i això sembla una telenovela, ja no és un programa de viatges, però bueno, i si a més és una parella que ha passat les seves dificultats a la vida, pot ser com parella o pot ser familiars, doncs és un moment molt, molt, molt emocionant.
Clar.
Molt, molt, molt. Perquè si són parelles que s'han separat i s'han tornat a retrobar amb el camí, ja ni t'explico. Més emocionant i més important quasi que la primera boda.
Sí,
i tant que sí.
Amb aquesta càrrega d'acceptació dels anys de matrimoni i amb el compromís de... d'acceptar amb l'experiència que has tingut que vinguin anys
que
següents.
Que veuen que això ho estan fent a Galilea, a la terra que va trepitjar Jesús, a un lloc tan, tan emblemàtic on ell va desenvolupar el seu primer miracle, el de les bodes de Canà. Pues imagina't, això és una bomba emocional que realment és una experiència molt, molt maca. O sigui, que ho recomano als nuvis. Es pot renovar a partir d'un mes de la boda, eh? Dintre de la lluna de mel poden renovar.
Molt bona idea.
I
molt
tant
bona idea.
Que sí.
Queda dit, Route Travel és una agència de viatges que ens ha acompanyat a temps de bodes, que, si us plau, si us ve de gust conèixer aquestes propostes, com aquest viatge a Terra Santa que ens acaben de fer, entreu a routetravel.es o de seguida truqueu al 93-467-3244, 467-3244. La Mònica Pedrola en persona us atendrà. No us quedareu empenedits d'haver confiat en ells per al vostre viatge de nuvis. Mònica Pedrol, s'ha acabat. Ho sento molt,
bueno,
però agraït.
És una boda que de moment ha finalitzat bé.
Sí.
No? Ara, doncs, anem per la reboda i per l'aniversari, i tant que sí.
No s'acaba aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tots.
Una abraçada.
Gràcies. Pack up, let's fly away.
I després de conèixer un nou destí de lluna de mel, amb Mònica Pedrol, de Route Travel, comencem aquesta secció de protocol amb Marta González Peláez, que a ella li agrada especialment aquesta cançó de Gloria Lasso que estem sentint de fons.
M'agrada molt, sí, m'agrada molt. És molt maca, a més és de Vicky Stiradakis, la música, i la lletra és de Rafael de Penagos, que és un gran poeta i un gran escriptor de teatre. I trobo que i la interpretació de Gloria Lasso m'agrada. No sé si és perquè la vaig sentir molt a casa meva, al meu pare li agrada molt, saps que les coses de casa queden gravades, i m'agrada molt perquè és molt, molt animada, i a més, de lluna de mel hi ha poques, no? Hi ha moltes cançons, i aquesta és... I a més la canta molt
bé. I bona.
Bé. Sí,
hi ha poques, però aquesta és bona, a més.
És maca, sí. És maca tot, la música, la lletra i la interpretació.
Una preciositat de cançó que ens serveix per donar la benvinguda a la Marta González Peláez, que és experta en protocol, perquè la setmana passada ens vam quedar una mica pendents d'aquestes tradicions dels casaments, que ja les tenim molt assumides i que les acceptem, no tothom, però les anem acceptant, però que tenen una explicació, oi?
Sí.
Comencem parlant de la posició dels nuvis. Perquè tothom s'ho mira. En quina posició ha de quedar el nuvi i la núvia dins de la cerimònia?
La núvia, la núvia i la família de la núvia és a l'esquerra. I el nuvi i la família del nuvi a la dreta.
Quina explicació
té? Però això també passa al civil, eh? O sigui, és el protocol. Al final és protocol, o sigui, que no és per una qüestió. Perquè si tu mires des de l'altar... La dreta és la part més important sempre. El protocol és la dreta. Uh-huh. És per una qüestió de que som majoria dretans i això ve per tradició, no?
D'acord.
Llavors, si tu mires des de l'altar, el mossèn mira, o el jutge o qui faci la cerimònia mira, veu que a la dreta li queda la núvia, que és l'important.
Uh-huh.
La núvia és l'important. Llavors, però d'esquerra queda l'esquerra. O sigui, entrant ha d'anar a l'esquerra, perquè de la vista, el protocol ja és una mica complicat per això, perquè a vegades des d'on
es mira... Des d'on? Quin és el punt de referència?
Sempre l'important és perquè mira, per exemple, en el cas d'una església, el mossèn mira i mira a la dreta, la dreta. Uh-huh. dreta de Déu també és la important.
La dreta és l'important.
Sí, la dreta és l'important. I també els casaments, el jutjat o l'Ajuntament, també porten aquest protocol, perquè és així. Perquè el protocol civil, diguéssim, i el protocol institucional, la dreta també és l'important. A la dreta de sempre, de tots els polítics, a la dreta de tots els importants, estan els importants.
Els importants. Té sentit que després es canviï la posició, després de casar-se?
Sí, perquè tu quan surts a la dreta del... entres a l'esquerra, perquè la novia entra per agafar del braç de l'esquerra del pare. I el surt del braç dret del marit, del ja marit. Sí, és així. És una qüestió... en realitat, hauria de ser sempre a l'esquerra, perquè a la dreta es queda per saludar. Però en el cas dels casaments, què passa? Que tu, és una incorrecció que tu saludis a un nuvi quan surts de l'església, perquè no és un moment de saludar. Ja el saludaràs després, això de donar la mà la gent que té aquesta mania de saludar de seguida. No, no. Els nuvis han de sortir, els nuvis, els recients ja esposats, perquè ja estan, sí, ja estan desposats.
Esposi, que diuen,
sí,
en italià.
Esposi, doncs sí, perquè a vegades es diuen nuvis, però clar, ja no són nuvis. Ja han passat aquest pre.
Per fi que s'han casat, sí, deixa'ls de dir nuvis.
I llavors són els primers que surten, a més. Després d'ells surten els pares canviats. És a dir, o els padrins, si són els padrins, perquè a vegades coincideix que la mare d'ell és la madrina, o la padrina, i el pare el padrí. Però si no és així, doncs surten canviats, sempre a l'alternància. El que es diu el protocol, que a la gent li farà molta gràcia, el descanso matrimonial.
Ah, sí, de veritat?
Sí, el descanso matrimonial és quan tu vas... Quan alternes, tu vas amb una cerimònia, amb un sopar, i vas amb la teva dona, amb la teva nòvia, i et posen separat. I això és perquè se suposa que tu estàs sempre amb ell, on vella, i llavors és una mica de descans. Tu has d'anar amb una altra persona, has de parlar amb una altra persona, perquè has de ser la cortesia aquesta social.
Anda. Sí, i l'altra tradició que m'agradaria que ens expliquessis és l'arròs. Es relaciona amb la fertilitat, no? Sempre s'ha dit que és com un desig de que aquell matrimoni sigui molt fecund.
Sí, tinc molts fills, sí, tinc molta prosperitat, perquè bueno, l'arròs, com que l'arròs és una semilleta petiteta, però es reprodueix molt gran, o sigui, tens d'una planta surten molts grans d'arròs, no? I llavors és una cosa que és molt, molt, molt generosa, no? La planta, la natura és molt generosa. Doncs és una mica assimilar això. Però és una tradició pagana.
És pagana?
És pagana.
O sigui, no és d'església.
No, és d'església, no. El que passa és que, bueno, ja saps tu que moltes vegades aquestes tradicions paganes les ha assimilat l'església, sí, i, bueno, està bé. El que passa és que, bueno, hi ha gent que ara està molt més, potser, d'actualitat o de moda, o és els pètals de la flor. Hem de tenir en compte que els pètals taquen. Segons quins pètals taquen. Primer per el traje de la núvia.
Per tant, vigilem que sigui que siguin els mateixos, sí, nuvis, que quan preveuen ja els pètals, sí, que ja s'assegurin que no taquin.
I que això, i a més això ho han de parlar també amb els del jutjat, els de l'Ajuntament, els de l'Església, perquè què passa? Que moltes vegades embruta. Si més no, encara que no taqui, embruta i queda la brossa allà.
Marta González Peláez, doctora en Comunicació i Ciències Socials i experta en protocol, mil gràcies per haver vingut a Temps de Bodes per explicar-nos aquestes tradicions.
Gràcies a vosaltres i bona tarda a tothom.
Temps de Bodes ja ha viscut 5 temporades a Ràdio Estel. Vam començar al gener del 2013 i aquí seguim, 5 anys i mig després, portant-vos tot l'esperit dels casaments. Aquest és un programa viu, que té més importància que l'actualitat, perquè la vida de tothom experimentem al llarg del temps diferents etapes de l'amor. L'etapa del festeig, l'etapa de la preparació del casament, l'etapa del casament, del matrimoni, dels primers anys de matrimoni, del matrimoni en l'ancianitat, tot forma part d'aquesta història d'amor. I també, per què no dir-ho, del casament. Ens ho hem de plantejar així. I aquest programa serveix tant pels qui es volen casar com pels qui ni se'n recorden de com va ser el seu casament. Per un servidor, Temps de Bodes és una ajuda, sempre ho ha estat, i també una demostració que mes rere mes, any rere any, la situació personal i d'amor canvia, i sempre necessitem ajuda. La meva experiència i també les vostres idees conformen aquest programa que és sobretot de servei públic. Espero que us hagi agradat i que el curs que ve tornem a ser junts per compartir el vostre camí cap al matrimoni i el vostre llarg viatge matrimonial. Bon estiu i que sigueu molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.